Molt bona,
molt bona tarda a tots.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat de les últimes hores. Comencem explicant-vos que el Tribunal Constitucional ha decretat la suspensió automàtica de la Llei Catalana d'Horaris Comercials i de mesures per determinades activitats de promoció després d'admetre a tràmit un recurs del govern espanyol. En un comunicat fet públic avui, el Tribunal ha anunciat que donarà trasllat del recurs al Congrés dels Diputats, al Senat, al govern espanyol i al Parlament, que disposaran de 15 dies per personar-se en el procediment i formular al·legacions. Amb aquesta suspensió, a Catalunya regeix la normativa espanyola més permissiva i liberalitzadora i no tan restrictiva com era la catalana, que afavoria sobretot el petit comerç. Canviem de qüestió. Recordem que el president Artur Mas té previst obrir una nova ronda de contactes en les properes hores. Serà després de la conferència que va pronunciar ahir Oriol Junqueras i 8 dies després de la seva, de la d'Artur Mas, amb respectius fulls de ruta sobre el futur immediat de Catalunya. Els contactes, pel que sabem, seran discrets i tot apunta que entre avui i demà ja hi haurà una trobada entre el president de la Generalitat i el líder d'Esquerra. Mentrestant, associacions, entitats, sindicats i partits del Pacte Nacional pel Dret a Decidir han fet públic avui un manifest conjunt en què es declaren corresponsables de la crida als ciutadans a participar al 9-N. És la resposta a la querella presentada per la Fiscalia contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. També ha estat notícia avui que Alfonso Alonso ha pres possessió com a nou ministre de Sanitat en substitució d'Ana Mato, que va dimitir la setmana passada arran del cas Gürtel. El fins ara portaveu del grup popular al Congrés ha jurat el càrrec davant el rei Felip VI a la Zarzuela, en un acte on també han assistit el president Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i el ministre de Justícia, Rafael Català. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tenim ja a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino, director del programa Bàsquet al Dia. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per d'aquí una hora?
Doncs avui recordarem la figura de Fernando Martín, que avui fa justament 25 anys, que moria en un accident de trànsit. Parlarem de la nova jornada de l'Eurolliga, també de l'Eurocup i de l'Eurolliga femenina. Escoltarem a Víctor Sada, base del Morabanc Andorra, que fa 3 setmanes i mitja que el van operar d'una hèrnia discal lumbar i el farà estar uns 3 mesos i mig de baixa. I tancarem programa parlant del International Basketball Camp, que torna aquest Nadal a Badalona, segona edició dels dies 27 al 30 de desembre. Tot això a partir de les 9 de la nit.
Que vagi molt bé. Bon programa, Òscar.
Vagi bé.
Acabem aquí. Salutacions del Màrius Ramírez a les Vies de Sol, la Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí. Ara us deixem amb el programa de cap i de nou.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
La temporada del Club Més Amics et porta a 1.001 destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel. Garraf
96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts, som a Ràdio Estel i Ràdio Principat i això és De cap i de nou. Som éssers racionals o emocionals? Tot sovint pensem les coses, abans de prendre una decisió hi ha aquelles persones que fan una llista molt endreçada de pros i contres, reflexionem i donem voltes a un tema abans d'actuar. Tot això ens mostra el nostre jo més racional, però també ens enamorem de les persones o dels projectes, ens enfadem i prenem decisions en calent. Ens sentim tristos o contents i actuem en conseqüència. I tot això ens recorda que també som éssers emocionals. Ara bé, a l'hora de la veritat, qui guanya la batalla, el cap o el cor? Les emocions ens ajuden o ens fan patir? Què passa al nostre cervell quan ens estiren les emocions? Tot això, tot seguit, el De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, del cervell emocional i ens preguntarem com construir, com caminar cap a la plenitud emocional i ho farem amb les següents persones que ens acompanyen. Avui ens acompanya la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències, creadora del mètode TABIT, i avui ens presentarà el seu darrer llibre, Viatge al teu cervell emocional, una immersió al món de les emocions, un llibre editat per Ediciones B. I també tenim aquí al nostre costat el Jordi Casado, el nostre coach life. Benvingut.
Amb molt de gust us acompanyo. Només ens falta dir que la gent, qui vulgui dir que és el cor, que ens truqui o ens enviï un WhatsApp al número tal, i qui sigui el
cap, també,
ho direm també.
Vinga, Esteve, no obris l'Esteve ara obert els ulls com taronges.
Estic admirat de la loquacitat del Jordi.
Esteve Pujol, psicòleg i educador, que ens acompanya també de tant en tant.
Déu vos guarda a tothom.
Esteve, benvinguts, i amb tots ells, i amb el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So, tornem a ser aquí avui, De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos, centre de dia de la Fundació Roca i Pi, www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a saludar, doncs, la nostra convidada, que a més ja és com de la casa, perquè ha participat ja en altres ocasions al nostre programa i sempre és una festa quan ens acompanya la doctora Rosa Casafont. Rosa, benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda a tots. És un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres.
Recordem que la doctora Rosa Casafont és llicenciada en Medicina i Cirurgia, és màster en Salut Laboral i màster en Neurociències, té també formació superior en música, que a mi m'agrada molt de dir-ho, això.
Que no només ets tu, Oriol.
Exacte, no només
m'agrada,
jo, però
que hi hagi competència.
Exacte.
No, aquí sí que no n'hi faig de competència, cap ni una.
No parlàvem d'això, ara, vinga. A més de tot això que hem dit, la doctora Casafont té estudis de direcció ESADE i desenvolupa la seva activitat en el camp assistencial, en el camp formatiu i com a escriptora. I com a escriptora, doncs, ja hem parlat en altres ocasions en el nostre programa del llibre Viaje tu cerebro, el arte de transformar tu mente, que va ser un llibre que va sortir el 2012, i avui ens presentarà el Viatge al teu cervell emocional, una immersió al món de les emocions. També tots dos són d'Ediciones B, que a més el Viaje a tu cerebro sortirà en català també.
Sí, el segon trimestre m'han dit,
El segon trimestre
del 2015.
Perfecte, doncs també l'esperarem i ja podrem dir Viatge al teu cervell també.
I tant.
I continuarem el viatge fent aquestes immersions avui en aquest món de les emocions, perquè el propòsit d'aquest segon llibre és aportar des del mètode TABIT un punt de vista complementari d'aquest treball emocional, doncs que en aquest cas parteix de l'autoconeixement neurobiològic, estructural i funcional de les nostres emocions i sentiments.
Exacte, sí.
Escolta, i això d'aquest títol, el viatge al teu cervell emocional, què vol dir, que tenim un cervell emocional i un cervell que no ho és? Tenim dos cervells, em pensava que en tenim un, teníem dos hemisferis, però...
Tenim dos hemisferis i tenim una part d'estructures més especialitzada en emocions i una altra d'estructures més especialitzades en cognició.
Que cognició és aquesta part de raó, de pensar.
De pensar, memoritzar, aprendre, són funcions.
És el que en diem més el cap, i quan diem el cor, en realitat el que ens estem referint és aquesta part del cap, que és el cervell, però justament en aquestes estructures que gestionen tota aquesta part emocional.
Exacte. Tot i que el cor també té la seva feina, el cor com a cor
biològic,
exacte, que el tenim a dins de
per la seva funció, fa una funció emocional també?
Sí, clar, perquè té neurones, el cor també té la seva vessant.
Déu-n'hi-do.
Tot i que avui parlarem bàsicament del cor que tenim a dins del nostre cervell.
A dins del cap.
És que si veiessin la imatge del llibre, ja és ben senzilla i ben...
Explica com és aquesta imatge del llibre.
Sí, doncs mira, és un cervell en darrer pla i en primer pla un cor al mig, dins, ben vermell.
Al mig del cervell.
Tenim el cor al cervell, a veure si ens ho soluciona la Rosa.
A veure, doncs ja pots apuntar pel resum final, això, Jordi.
A més, fixeu-se que aquest cor al mig d'aquest cervell és on realment està el cervell emocional primari, perquè són estructures subcorticals.
Això és el que fan servir els infants i també els nostres avantpassats.
Això.
Abans de ser tan rumiadors.
Però no només fan servir aquest. Treballen més amb hemisferi dret que amb hemisferi esquerre. O sigui, els homes arcaics i el nen són molt més imaginatius, més creatius, més místics també, creuen més en poders sobrenaturals, molt més fàcil que l'adult actual, perquè tenen dominància d'hemisferi dret en relació a l'esquerra. I això, clar, és una cosa que marca les creences.
Però, a més, dintre del cervell i dintre dels dos hemisferis hi ha una part també de cervell emocional entesa com aquestes estructures. Per tant, les estructures... a veure si ho dic bé ara. A veure si vaig... les estructures emocionals o les estructures de la part emocional del cervell, tant si són del dret com si són de l'esquerra...
Primàries estan a la subescorça, a sota.
Sí, i llavors té alguna implicació que estiguin en un hemisferi o en l'altre, si totes dues són emocionals?
Sí, sí que en té.
És a dir, les emocionals de l'hemisferi dret i les emocionals de l'hemisferi esquerre fan una funció diferent?
Són diferents, tenen caràcters diferents. Per exemple, l'amígdala, l'home i la dona tenen una dominància de l'amígdala, que és ràbia, por, bàsicament, tot i que també es cuida d'emocions positives, l'amígdala és una estructura molt, molt, molt primària. La tenia el dinosaure, ja. Doncs l'amígdala de la dona i de l'home... Sí, no el deixem, aquest, El tenim incorporat. L'amígdala de l'home i de la dona se sap, almenys fins al dia d'avui diem això, tenim dominàncies diferents,
Esteve.
Jo, en tot cas, deixem aclarir que pels amables oients, quan parlem d'amígdales, ens referim a una estructura cerebral, no allò que la gent diem, que deien abans, l'han operat d'amígdales.
Vull dir que, és una altra cosa.
Què dius? Si me les van treure de petit. No, estem parlant
El que passa, Esteve, ja està. Els oients d'aquest programa, com que ja estan
ja els tenim,
educats...
Ja els tenim entrenats,
en
ja els tenim
sentit,
entrenats, home. Ara, escolteu una cosa, sempre que arriba la Rosa a casa Font, comencem a estirar el fil, perquè tot el que va dient ja dona peu, que encara estem amb la salut. No m'ha entrat en matèria i ja portem no sé quants minuts.
Jo ja tinc el resum.
Anem al punt de partida, que si no, no acabarem el programa
tanco,
avui.
Tanco.
Anem-hi.
De cap i de nou. Punt de partida.
Actuem moguts pel cap o pel cor? A veure, Rosa.
Evidentment amb tots dos. Ara bé, fixeu-vos fins a quin punt és important això, que nosaltres podem decidir. Jo sempre dic que som més emocionals que racionals, tot i que se'ns ha ensenyat el contrari, perquè nosaltres podem decidir només emocionalment quan ens hi va la vida i emocionalment més racionalment quan prenem decisions de la vida quotidiana, totes les altres,
però mai
amb la raó pura.
Mai?
Mai.
I doncs?
I doncs hauríem de tenir una lesió cerebral perquè això passés. Perquè l'emoció empalta totes les funcions mentals.
Però a veure, això que deia abans, quan a la introducció, que a vegades fem llistes, no? Allò de dir, escolta'm, no sé si fer això o fer allò. I llavors una llista de pros i contres. Aquí estem fent una feina molt analítica i posant realment com molt al cap i separant molt la part emocional, o no?
No, tu no separes res. T'ho sembla. O sigui...
És una il·lusió.
Les decisions d'entrada... cosa que no és tema d'avui del programa, nosaltres pensem que les aprenem de forma racional quan fem tota aquesta dissertació. I això ja no és cert. O sigui, nosaltres prenem més decisions de forma inconscient que conscient. Per què? Perquè tenim estructures i sistemes en el nostre cervell que es cuiden de fer prendre decisions sense la raó, quan somiem truites, per exemple, que ja havíem parlat en algun programa d'això.
Sí.
I llavors, quan ens toca prendre una decisió de forma conscient, ens pensem que la prenem en aquell moment. I no, ja tenim una feina feta de forma inconscient.
Per tant, d'alguna manera, sempre hi ha l'emoció
implicada.
I llavors, quin avantatge i quina dificultat comporta això, aquest nostre cervell emocional?
Fixa't, abans de deixar aquest tema, sempre hi ha l'emoció implicada, però actuem moguts pel cap o pel cor, jo et diria, i hem d'afegir una cosa més, cada ment és exclusiva. Llavors, quan parlo de ment, parlo de cor i cap. Cor i cap a dins del nostre crani. Per entendre'ns. Llavors, què vol dir? Que hi ha característiques individuals, característiques que ens fan exclusius. Cada un de nosaltres tenim diferències,
tot i que
l'humà, evidentment, té uns trets...
Hi ha uns trets generals,
generals. Però cada persona... per la seva experiència, per la seva genètica, per l'epigenètica, que en el llibre en parlem molt, per com afrontem la vida, per si hem nascut a la Índia o hem nascut a Catalunya. Evidentment, tot això ens marcarà a l'hora de decidir una mica més emocionalment o amb l'emoció ben gestionada, d'acord? O ser més impulsius o ser més racionals com... quotidianament parlem, no?
El que sí que podem parlar és de nivells, que o sigui, hi ha persones que es mouen molt més pel cor o per l'emoció, i altres persones que són, ja veiem que no són racionals del tot, però que en tot cas sí que hi ha una dominància en aquest cas de la raó.
Sí, això ho veiem.
Sí.
Això es nota, és evident.
Però per tant, quan algú diu, jo és que sóc molt mental, bueno, però no ho ets del tot.
No ho ets del tot, exacte. Llavors, tu em deies quines
avantatges i dificultats que comporta aquest cervell emocional.
Per essència, estem preparats perquè siguin només avantatges.
Fantàstic.
Ara bé.
Ens compliquem la vida, ja ho veig que sí.
Com sempre, les coses se'n van pel pedregar.
Sí, i abans del pedregar, si em permeteu, jo faré una diferenciació. Nosaltres tenim un cervell emocional innat que a què ens predisposa? Ens predisposa a preparar-nos fisiològicament, a reaccionar davant dels estímuls amb aquesta preparació i a fer-nos adonar de que tenim una capacitat per reaccionar davant d'això. Per tant, què vol dir? Que les emocions més primàries, les que ja tenia l'avantpassat i el dinosaure, ens fan dirigir l'atenció cap a allò que la nostra ment considera rellevant i, davant d'això, establir la prioritat de pensament. Però, a més, tenim un cervell emocional adquirit sobre aquesta base innata que què fa? A més de fer tot això, perquè ja té la base, ens fa interactuar socialment d'una forma saludable, si ho fem bé i no ho espatllem, com deia l'Esteve després. Per què? Perquè aquest cervell, a més d'afegit, ens fa expressar les intencions, avaluar, regular, motivar-nos... Per tant, ens fa que coordinem els nostres comportaments davant de la nostra interacció social. I això és emocions innates i emocions cognitives o esquemes emocionals i sentiments, tot juntet.
I, per tant, això, en principi, de per si és boníssim.
Boníssim.
I llavors, quan ens emboliquem la troca?
O sigui, nosaltres què podem fer? A través del nostre pensament, nosaltres podem donar una informació que pugui fer que les emocions les tendim a negativitzar. Si nosaltres ens anclem en aquest tirabuixó, ja l'hem esgarrada.
I llavors és quan apareixen totes les emocions.
Ens amoïnem, podem gestionar malament la ràbia, podem, clar, i llavors les nostres emocions poden comportar una conducta de risc,
i aquí és quan,
fins i tot.
Aquí és quan ens enganxem amb les emocions. Jo no sé si en Jordi les seves són més emocionals o més racionals, que ja sabem que emocionals també ho són, però més són més de cap o cor?
Cor.
El Jordi diu que cor.
Ah, que no t'ho semblo.
No he dit res, vale. No he dit res, però no ho has dit tan convençut que, escolta'm, no...
Cor.
No.
Jo, d'acord, amb el que diu el Jordi.
També ets més d'acord? Però em fa el fet que ets més de cap, no, Esteve?
Mira, deixa't dir una anècdota. Després diré altres coses.
Curteta, eh? Vinga, va.
Quan feia psicologia vaig fer una assignatura que es deia Antropologia Filosòfica. El catedràtic va obtenir una càtedra, el doctor Cerezo, que era boníssim, el va anar a una altra universitat, i va tenir un substitut, el nom del qual recordo, però no dic.
No vols dir.
De tota l'assignatura recordo una cosa, i això té molt mèrit. Sí, té molt mèrit que me'n recordi d'una, no? De tot el que va dir a la resta de curs. I és la següent. Després de pensar molt una decisió, al final fem el que ens dona la gana. Escolta, això se'n va quedar i li vaig donar tota la raó. I lliga moltíssim amb el que deia la Rosa. Clar, ens fa la sensació que després escollim el que ens dona la gana.
Potser en realitat que el que busquem és l'argument que dona suport a el que realment volem fer.
Hi ha tot un treball neuronal aquí dalt que prepara perquè després, home, sí que és el que ens dona la gana, però no és un dona la gana gratuït, així, bum, ja ha sortit, sinó que hi ha tota una preparació i després ens fa la sensació, vinga, va.
I això és l'anècdota. Això és l'anècdota, però a més sí, volies dir una altra cosa.
No,
vinga.
Mira, allò de... És que està... Mira, Oriol, és que has equivocat el títol del programa, però...
ja pot ser, ja pot ser. És que m'he mogut pel cor.
Has fet una
llavors no t'has equivocat.
Has fet una frase de nen petit.
Vinga.
Actuem moguts pel cap i el cor. Mira que jo havia repetit als meus alumnes quan els tenia a classe, sisplau, no digueu o, digueu i. La o és disjuntiva. La I és copulativa.
Bueno, però això era...
Allò de... No. Jo m'havia trobat a la consulta
això,
de psicòleg.
Però això anava amb trampa, ja.
No, ja.
Jo ja sabia la resposta, allò, però nen, això anava... Jo ja ho deia amb tota la voluntat.
Escolta, tu qui estimes més, el pare o la mare? I m'havia trobat amb algun nen tan espavilat que m'havia dit el pare i la mare. Volem dir, a veure, mira que és burro vostè de fer-me escollir. No, jo m'estimo el pare o la mare.
Però quan digues això, no em miris a mi,
no,
Esteve.
Miro el Jordi que estava dant ara. Racionals i... Que és exactament el que estava dient la Rosa, eh? Som racionals i emocionals, no? És clar, vull dir, si només hi hagués emotivitat, només hi hauria hi hauria una falta de racionalitat, de descontrol de conducta. Si només dominés, la racionalitat, diria una falta d'emotivitat, o sigui, una rigidesa afectiva i personal francament fastigosa, no? O sigui, tots tenim totes les intel·ligències en un cert grau, i totes són educables i millorables. Això és molt important.
Doncs
totes
això, recollint això que dius, i això que ens deia ara, la Rosa ara fa un moment... recollint també això que deia fa... A veure, recollint tot això, anem a l'objectiu.
De cap i de nou, l'objectiu.
És a dir, si sabem que les nostres emocions, quan ens emboliquem la troca d'aquesta manera i mentalment els donem una informació que els porta cap a la negativitat i cap a la dificultat, com ho hem de fer? O no, no com, no, com vindrà després. Què seria llavors viure amb una emoció com a aliada? És a dir, com una emoció que en traiem el profit de tota aquesta part bona que ens estaves comentant, Rosa.
D'entrada, en la presa de decisions que ens hi va la vida, no ens anem de cuidar, ja va sola. O sigui, l'emoció ens farà bellugar per salvar la vida. Mm-hmm. Per tant, d'aquestes no ens anem de cuidar, és totalment instintiu.
És a dir, quan ens trobem en una situació realment de perill
de
i que ens hi va la vida,
el sistema reacciona.
Reaccionem realment segons...
Només amb emoció, no amb la raó, mm-hmm. mai.
No hi ha temps per pensar res en aquell moment.
No hi ha temps.
Per tant,
la supervivència...
Això ja funciona sol i ja està.
Funciona sol.
Amb el cervell del dinosaure i del rèptil en tenim prou. Jordi, aquell que tens tu dintre del cap.
Però no m'he dit que era cocodril, el meu.
Era de cocodril.
Era un rep.
Va, que després no tindrem temps. Vinga.
De tota manera, Jordi, l'Esteve també el té dins el
cap.
Sí, de vegades me'l trobo.
Menys tapat, però el té. Menys tapat perquè té menys...
Exacte.
Vinga.
Ara bé, com seria viure amb l'emoció com aliada? Uh-huh. Amb coherència. Saludable. Què vol dir? Coherència entre pensar, sentir i comportar-se és fonamental... i coherència en base a valors fonamentals. Quan nosaltres vivim amb coherència constructiva, tenim les emocions aliades saludablement.
I per contra?
I un segon.
I.
Prendrem millor les decisions, ens sentirem millors i també ens sentirem satisfets de poder ser autèntics.
Per tant, l'objectiu és aquesta coherència, sobretot.
Sí.
El que hem de buscar és aquesta coherència entre emoció, entre valors, entre pensament, entre actuació...
Clar, o sigui, jo sempre dic dues coherències importantíssimes que són la base de l'autoestima. Uh-huh. No ens n'hem de preocupar tant de l'autoestima. Ens hem de cuidar de ser coherents entre el que pensem, sentim i ens comportem saludablement, uh-huh. perquè, clar, hi pot haver coherència negativa, I no, pensar, sentir i comportar-nos saludablement i coherència en base a valors fonamentals.
Ara, després de la música, després anem a escoltar una mica de música i... No, l'Esteve vol dir una cosa, Esteve. Digues.
No, jo volia dir que... has fet servir... les esguerres totes, Oriol, avui, has fet servir una paraula...
Està rebent, avui, Oriol.
Incoherència absoluta, incoherència insaludable.
Has fet servir
ara mateix,
una paraula esquer. Una paraula provocativa, aliada. Llavors, jo mentre venia...
Per això no és dolent, això.
En aquest sentit que ens has punxat, no?
Això sí.
A veure, llavors he buscat sinònims. Entesa. Hi ha d'haver entesa entre els dos àmbits. Entesa vol dir pacte, vol dir compromís, vol dir equilibri. No ens hem posat d'acord amb la Rosa avui mentre veníem, no? Perquè ella ha vingut de no sé com, jo venia amb el metro. Però mira, estem fantàstic, no? I ara... insisteixo en una idea que ha dit ella abans i que jo l'havia posat aquí. Hem de ser conscients de la nostra composició, de la nostra fórmula, perquè tots són diferents, ha dit ella, amb una base comuna...
Hem de conèixer la composició pròpia.
Clar, la meva...
Autoconeixement.
Un autoconeixement i alerta que jo em passo d'emocional, de vegades, alerta que em passo de racional. Clar, com més ens coneguem, més ens
coneixer
podrem...
les nostres incoherències.
Limitacions, possibilitats, ens hem de conèixer. La
o quan tenim coherències no saludables.
No saludables, i les saludables també, per aprofitar-les, no?
A mi m'agradaria, Oriol, dir que ho expressem de forma positiva, que serà millor, i és dir, saber d'on partim, que ves el programa... Ja ho dius tu, el punt de partida, no? Uh-huh. Saber d'on parteix cada persona és conèixer-se, és identificar-se i a partir d'aquí construir.
I llavors sabem l'objectiu. Sabem que l'objectiu és la coherència saludable, doncs ara ens falta saber el com. Però abans resulta que justament teníem preparada una cançó avui dels Catarres que es titula justament Tibar la vida.
Oh!
Sense saber-ho,
L'han
posat allò que dius en safata. Doncs vinga, que amb tot això de les emocions també ens hi va la vida.
Viva l'amor i mort. que s'abronsen al primer pas. N'hi ha que rendeixen massa aviat. N'hi ha de tossuts que no claudicaran. N'hi ha que lluitaran fins al final. N'hi ha d'explosius, n'hi ha d'apassionats. N'hi ha d'indiferents amb el cor de glaç. N'hi ha de valents i n'hi ha de covards. Però només tu pots decidir quina és la teva gran veritat. Ai, amor, que t'hi va la vida. Que t'hi va la vida, amor. I mai no és tard. Oh, no. Mai no és tard. Oh, oh. Ai, amor, que t'hi va la vida. Oh, que t'hi va la vida, amor. I mai no és tard. Que t'hi va la vida, amor. I mai no és tard.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui estem descobrint que som racionals i emocionals. Parlant del nostre cervell emocional, com construir plenitud emocional, n'estem parlant amb la doctora Rosa Casafont i estem parlant del seu nou llibre, Viatge al teu cervell emocional, i ens està portant de bracet amb aquest viatge. I ara, després de descobrir quin és el nostre punt de partida i on volem arribar, aquesta coherència saludable, anem a descobrir com es fa el camí.
De cap i de nou, el com.
Com ho hem de fer, això? Com hem de passar d'un lloc a l'altre? Com podem adquirir allò que en diuen competències emocionals sanes? O un altre nom que tu et sentis més còmode.
No, Rosa, està
bé,
molt bé.
Competències emocionals. Què vol dir, sí, això, les competències emocionals? O hi ha un previ?
Hi ha un previ.
Vinga, previ.
Jo
quan veig que la Rosa posa les mans així, com de dir, no corris tant, Oriol, quieto ahí, doncs vinga,
és
va.
És que a mi m'agrada molt que el fil no es perdi.
Molt bé.
I llavors m'agrada...
A mi també m'agrada.
El previ.
Cosa molt racional.
No et pensis, Esteve, és molt emocional, també.
Molt bé.
Fixeu-vos. En primer lloc, recordar que ens transformem amb cada experiència.
Una de les fases que hem repetit aquí cada vegada que ve la Rosa.
Gràcies a la nostra capacitat plàstica. Uh-huh. Ara bé, hi ha persones que es defineixen felices i hi ha persones que s'amarguen l'existència. I això no és tant l'entorn en el que viuen com la capacitat que tenim per dirigir aquesta transformació diària.
Pot aplaudir? Per si de cas ja aplaudeixo.
Bé, partint d'això, què vol dir? Que per adquirir competències sanes, hauríem, per anar bé, de cuidar tots els àmbits de vida i amb un procés continu, que és l'educació emocional.
Clar.
O sigui, no podem fer-ho un dia, una setmana, un any, dos anys.
Això és com fer dieta o com fer esport, aquestes
coses.
Com
dormir, com
descansar,
menjar... Clar,
Ha de ser un hàbit.
Ha de ser un hàbit i, evidentment, saludable. Uh-huh. Llavors, des de quan? Des de petitons. I les mares, també, quan tenen el nadó en el si matern, també han de treballar aquest aspecte. Per tant, sempre hem de tenir aquesta predisposició a adquirir competències emocionals sanes. Què vol dir
això? Què vol dir això de les competències emocionals sanes?
Exacte. Fixeu-vos, els que en saben molt, com l'Esteve...
Ai, gràcies, mira, ai!
Com el doctor Esquerra, com la Maria Mercè Conang,
ja no
com el Jaume Soler... I Jo també en sé una miqueta.
I tant que sí.
D'això, i a més a més...
I a més és una miqueta modesta, una miqueta molt. Perquè no. En saps molt d'això, Rosa. Bé, però bueno, és igual.
Jo el que procuro és ser coherent. Uh-huh. I aplicar. I que el meu estil de vida hi hagi coherència amb el que expliquem aquí, uh-huh. No? Això sí que ho procuro. Soc coherent.
I estic segur que ho fas.
Sí, 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 ho intento. I ho aconsegueixo moltes vegades. Llavors, què vol dir? Vol dir que des de petitons hauríem de començar a aprendre a reconèixer i identificar les nostres emocions i les emocions dels que interactuen amb nosaltres. Uh-huh. Això és la primera cosa. Per què? Perquè, clar, quan ja partim d'aquí, podrem saber identificar la causa que em provoca aquesta por, o aquesta ràbia. I a partir d'aquí, les conseqüències que se'n poden derivar d'aquesta situació. I això què m'ajudarà? M'ajudarà a reconduir posteriorment, si jo m'esvero, podré aprendre com reconduir l'estrès. Podré aprendre a tranquil·litzar-me, si sé d'on ve, si sé per què em passa això, si sé que això pot fer-me mal més que bé, doncs encara estaré més motivat a poder-ho reconduir. De petitons ja podem aprendre mm-hmm. aquestes coses. I a regular, sobretot, les emocions negatives.
Per tant, primer de tot, aquesta consciència, què sento, què sent els
identificar
altres... Identificar posar això. Nom a aquella emoció, sento tristesa, sento alegria, sento tot això. Això és el primer. I després, aprendre a regular-ho.
A regular-ho.
Estic content, però potser tampoc cal que salti per la taula.
Ah, exacte.
Bé, estic trist, però potser no cal que...
Totes les masses piquen, deia el meu pare.
Exacte, sí.
I jo sempre dic, home, a mi ja m'agrada que em piqui la de dalt, la de baix.
La de baix no ens agrada tant.
M'agrada més tenir-la més regulada, perquè m'agrada molt estar molt contenta. Uh-huh. El que passa que hi ha extrems, i aquests també són dolents. O sigui, uh-huh. Totes les emocions són bones, ben gestionades.
Uh-huh. D'acord.
Això
consciència i regulació. Consciència sí. I gestió. Vinga.
A partir d'aquí. Puc anar adquirint mica a mica la confiança de que tinc aquesta capacitat, que és una capacitat pròpia, que em permet una certa autonomia de petitó i mica a mica anar-la adquirint per facilitar-me la relació amb les altres persones i podré anar descobrint com fomentar, perquè ja partim per essència de tenir-la, la meva capacitat empàtica, mm-hmm. que és la capacitat de poder entendre emocionalment, cognitivament i fins i tot físicament el dolor o l'emoció de l'altra persona, saber escoltar, saber acceptar les diferències fins que d'adult sàpiga arribar a valorar-les, uh-huh. saber tolerar...
Que és posterior, clar.
Sí, sempre. I avançar de forma cada vegada més conscient en un procés de vida fonamentat en els valors, que això és l'objectiu final.
L'objectiu final. Que realment totes aquestes emocions estiguin treballant amb aquesta coherència que dèiem abans, clar, que estiguin en coherència amb els nostres valors més interns. I imagino que aquests valors també van agafant forma a mesura que fem aquesta acceptació de com viu l'altre, totes aquestes coses també es van transformant.
Esclar. I a més, els valors també, en funció de la cultura, són diferents. Uh-huh. Vull dir que no... clar, no és fàcil, és engrescador viure, no? Socialment, fàcil, no? Perquè, clar, ja ves, cada vegada som més plurals, no? Cada vegada tenim col·lectius més entrellaçats i veiem més diferències entre uh-huh. nosaltres. I hem d'aprendre a acceptar aquestes diferències amb respecte.
Per exemple, que jo pogués viure sense l'Oriol i el Jordi Casado, per exemple. Dius,
perderies tant, Esteve. Perderies tant.
Home, però ha d'haver-hi autonomia emocional, també,
sí.
No?
Dèiem... Va, doncs va, us admeto altra vegada. Va, el meu cercle d'amistat us admeto.
No, però ni t'has de moure entre la dependència està ni la desvinculació.
Sí, perquè hi ha dependències, tu, que et tracten molt malament, A veure, hi ha negocis que troben uns dependents, tu,
que no
t'atenen, tu, ni res.
Anem a veure què ens diuen des del carrer.
Molt bé.
De cap i de nou, l'opinió del carrer. En las decisiones importantes, ¿qué te guías más, por la cabeza o el corazón?
Por la cabeza. Bueno, depende también. Si es de la familia, pues diga lo que diga la cabeza, hacemos caso al corazón cuando se trata de alguien importante para ti.
Por el corazón, porque los sentimientos son muy importantes.
Por las dos, porque hombre, una cosa es la cabeza, el pensamiento, ¿me entiendes?, que tú tienes, y otra cosa el corazón. A veces el corazón te hace pensar mal.
No, la cabeza siempre, la realidad y ser objetivo, porque en fin, hay veces que por sentimientos harías cosas que luego en realidad no son objetivas y no están bien pensadas.
Depende de la situación, pero bueno, yo creo que la primera decisión es la que te sale la primera, es la que tendría que ser. A veces tomo la segunda y después no sale bien normalmente.
Gracias.
Això és el que ens deien els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona. I això és el que han sortit a preguntar pel carrer de Sant Andreu. Què t'ha semblat, això que deia?
Clar, això és fruit de l'educació que hem tingut. Llavors ens han ensenyat que bàsicament som éssers racionals, que hem d'apartar l'emoció per prendre les decisions, quan això és totalment impossible, perquè sentir és emoció més raó. Llavors, per prendre bé les decisions hem de tenir l'emoció com aliada, i perquè sigui com aliada ha de ser bona. Ha d'estar ben regulada.
Escolta, i aquest senyor que ha dit que el corazón te hace pensar mal...
El cor fa
pensar malament. No?
Sorprenent, la frase.
Diuen que el cor té raons que el cap no en té.
Sí, home, sí, això deia Pascal, Pascal, cunyar aquesta frase.
I això és així? O sigui, clar, nosaltres, quan reaccionem emocionalment salvant la vida, és el cor, és només cor. El que reacciona i ens salva. I quan nosaltres prenem decisions, per exemple, entre una relació, em convé, no em convé aquesta relació, i vaig buscant pros i contres, i si jo només em limito això, em vaig atabalant i dic, ja no sé ni què vull. I si em permeto sentir, i si em permeto dir,
Què sento davant de cada opció.
A part.
I la intuïció aquí és del cor o, no, o és una altra cosa, és un altre tema?
És molt maca aquesta pregunta, Oriol, perquè, a veure, la intuïció, hi ha un neurocientífic, que és en Antonio Damasio, que diu que la intuïció és una memòria ràpida. A mi m'agrada molt aquesta definició perquè la intuïció té molt d'emocional, molt, i molt de supervivència. Llavors hi ha molta informació amagatzemada a escorces ancestrals, escorces que nosaltres hi hem empaltat informació anterior, que és important a l'hora de saltar, de prendre una decisió, que aflora en un moment determinat i no sabem com. No sabem com aflora, però aflora perquè puguem prendre una decisió ràpida. Per tant, la intuïció és una sensació, és un qualia, és una forma de sentir que em fa decidir en aquell moment, no racionalment, o sigui, no sé per què em passa allò, però tota la informació que me la porta en aquell moment em fa prendre una decisió. I jo sempre dic, no li donem masses voltes. Primer, decideix, o sigui, fes-la,
escolta
aquesta intuïció i llavors racionalitza i digues, a veure, he sigut poc bona al prendre aquesta decisió, poder sí, però molta gent ha salvat la vida,
per sortir d'un lloc, escoltar el lloc
no sé per què, però no estic bé aquí, me'n vaig i que em passi
això,
alguna de grossa.
Sí. Molt bé, telèfon de contacte, mail, pels que ens vulguin dir si són més del cap o del cor, i continuem.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Cullerada de l'Esteve.
Més cullerada, vols
dir? Vinga, més cullerada. Ara la cullera grossa, l'altre la cullerada de cafè.
Avui fa fred, Esteve. Posa'ns una bona cullerada.
Una cullerada de brou, d'aquella de Nadal, Dues cosetes.
Vinga,
i després,
primera.
I després una mica més grossa. A mi m'agrada molt l'adjectiu higiènic aplicat A veure, Torroja s'has dient saludable i tots ho entenem molt bé, que porta salus, que porta salvació, que és positiu, no? Però a mi també m'agrada molt que hi ha solucions, actituds higièniques, igual que hi ha pràctiques de la vida ordinària, que són higièniques, rentar-se les mans, són higièniques, no?, dormir còmodament, etc.
Però ho vinculem molt a l'aigua
i
sabó,
no? Sí, clar, llavors s'ha de... en un sentit psicològic, no? Uh-huh. Hi ha coses higièniques, i escolta, ja n'hi ha prou, tu tant es preocupa, això és higiènic. En canvi, nyeca, anar fent voltes, això no és higiènic, això.
Aprendre a dir no és higiènic.
És higiènic, no, ja en tinc prou, escolta, doncs no, espera, ja està.
Quina rel hi hauria aquí, higiènic?
No, jo,
no sé, Salus, deies, bé de salvació, etc, higiènic. No, en aquest sentit més psicològic, què voldria dir?
Estàs avergonyint la meva arrel lingüística, però et prometo que buscaré...
Vinga, pel dia que
ve. Higiene, sí. No, i això que hi ha l'intuïció a la Rosa, un senyor de vostès, que és una mica fatet ja d'edat, fa molts anys que dic, és l'acumulació de moltes imatges a dintre i després uns detalls que ens fan arribar a una conclusió. I després diem, no sé per què, allò que deia la mare, no sé per què, però em sembla que aquesta parella no durarà. I no sabia per què. No. Però tenia 10.000 fotografies de parelles que havien fracassat o que no havien fracassat, segur, i havia captat uns detalls mm-hmm. en aquella parella que el connectaven, no sé per què, però em sembla que aquest negoci... No, em sembla que... I no sé, ja està, la intuïció. Ja, aporto una dieta... Una dieta no. I, anant a la substància, passos fonamentals... Jo, com que soc menys humil que la Rosa Casafont, dic, jo hi entenc molt, a mi dit el viatge emocional, d'home, ja està.
El de fet, l'Esteve és l'autor del gran llibre de les emocions,
sí,
no?
Del gran llibre de les emocions, amb el doctor Vizquerra, el saludo.
D'editorial, sí, per Ramon
Paidó Tribo, ja va ser Paidó Tribo. Sí.
En aquell cas es tracta de contes,
sí,
i, de, i és un llibre més adreçat a infants,
sí, sí,
a l'educació,
sí,
en aquest cas, eh? El gran llibre de les emocions. Vinga,
va,
ja t'he fet propaganda.
Moltes gràcies.
No estava parlant d'això.
Et passaré el sobre. Els 5 passos de l'educació emocional. Jo em conec. Jo em controlo. Jo em motivo. Això en diem intel·ligència intrapersonal, no?
Uh-huh.
Jo em conec. Jo em controlo. Jo em motivo. Vinga, som-hi. I jo conec els altres i jo em controlo vers els altres. Això en diem intel·ligència interpersonal, no?
Uh-huh.
Si treballem aquests 5 aspectes, i si en fem 4 també, estem treballant la intel·ligència emocional.
Torna-ho a repetir.
Jo em conec. Jo em controlo.
Uh-huh.
Ah, no en tinc prou de conèixer. Jo sóc un ximple. Endavant, no, home. Jo em controlo. Jo em motivo, és l'element dinàmic. Oh, vinga, som-hi, doncs.
Uh-huh.
Va, no, és que jo em conec molt, eh? És que jo em controlo molt. No, eh? I... jo conec els altres, tota aquesta feina, abans és que la Rosa ho estava dient, i jo em controlo vers els altres. No, ara no li pots dir això. Ara sí que li has de dir, molt bé, noi, això, no? Ja que abans has fet propaganda d'aquest llibre, el gran llibre de les emocions, que vam fer amb el doctor Vizquerra, les tres parts dels contes dels llibres, un seguidor de vostès, i el doctor Vizquerra hi va estar d'acord, els vaig agrupar sota aquests des de mi... Primers contes, des de mi. Segon paquet, vull anar.
Uh-huh.
Tercer paquet, cap als altres. O sigui, les tres parts del llibre, dels contes, agafa la intel·ligència meva,
intrapersonal,
des de mi, vull anar, aquest element
de motivació,
cap als altres. Uh-huh. I tots els contes, els tres paquets són aquests. Agafen els tres àmbits
sí.
que... A veure, si els treballem tal com d'una manera positiva, saludable, higiènica, estem treballant la intel·ligència emocional per fer-la créixer, igual com treballem la intel·ligència artística, la intel·ligència uh-huh. verbal, la intel·ligència numèrica, la intel·ligència física, la intel·ligència natural, tot això.
Uh-huh. A mi això que deies de la motivació m'ha recordat... Exacte. Jo es recordava que en el llibre de la Rosa havia vist... ens parles del propòsit d'autoexigir-nos una mica més. Això ja ho deies una mica també en l'altre llibre.
Sí.
Què vol dir aquesta autoexigència? És a dir...
Perquè
d'alguna manera la subratlles tant en un llibre com l'altre. Eh? És a dir, acabes una mica després de tot un procés i dius... el propòsit és autoexigir-nos una mica més.
Perquè penso que ha de ser un procés d'aprenentatge continu, conscient. Si no ens adormim i ens deixem portar i ens convertim en reactius a les circumstàncies. I jo sempre aposto que de reactius, evidentment, ho hem de ser, però bàsicament proactius per dirigir. I aquesta autoexigència ben entesa, crec que és
ben entesa,
estimulant.
També important, no?
Ben entesa.
Uh-huh. Higiènica.
Fixa't, sí. Jo
higiènica
et diria una cosa...
Higiènica i saludable.
Fixa't, jo et diria una cosa que poder no és correcta, però en medicina nosaltres també parlem molt d'higiene. No només
de rentar-nos les mans.
Higiene de columna, per exemple. I jo ara aplicaria, com entenc jo, la higiene i la saludable? O sigui, la higiene és preventiu. Per mi, saludable és constructiu. O sigui, quan jo faig higiene de columna, estic adoptant una posició per no espatllar-me.
Que no siguin perjudicials.
Quan jo estic...
Ens haguem de recol·locar tots, eh?
Apostant. Quan jo estic apostant per comportaments i hàbits saludables, estic construint la meva salut.
Absolutament
d'acord.
Entre l'un i l'altre em deixeu bocabadat.
Que sí? Doncs,
sense paraules. Deixeu-me callar un momentet.
Quedar bocabadat no és higiènic perquè t'hi entrarà una mosca.
No. Dóna'm temps per reflexionar-ho, això. Passa publicitat, cullerada del Jordi.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Cervell emocional. El cervell emocional, com construir plenitud emocional, com construir higiene i saludable i salut emocional. Tot això és el que estem parlant avui al De Cap i de Nou. Ja al final, estem al final, als últims minuts del nostre programa d'avui, i el Jordi, el nostre coach life, també ens vol dir la seva.
Doncs bueno, anem a fer una petita aportació, però Rosa, vull preguntar-te una cosa, que si no rebento.
Doncs va, que no és bo això.
No, no, però això no seria higiènic, ni sa, ni res. No és higiènic. Li he dutxat i vaig pulcar tot, eh?
Exacte.
Escolta, hem parlat de la intuïció.
Sí.
I habitualment sentim a parlar des de molt temps que la intuïció sembla que sigui un escenari femení, o aquest sentit femení, aquest sentit comú, aquesta que oloro, jo m'oloro, fins i tot l'exemple que hem posat, jo crec que aquests dos tallaran, i era una dona, o el que estava dient, m'en sumo, eh?
Sí.
És real?
És real.
I per què? Què li podem dir als nostres oients que té una dona que no té?
És una pregunta molt bonica, perquè cada vegada ho estem variant, això. O sigui, l'home està adquirint competències que abans eren més exclusives de la dona, i la dona està adquirint competències que abans eren més exclusives de l'home. En quant a la intuïció, per què ha estat més de la dona? La dona té més sensibilitat, ancestralment ja, i per educació, en captar expressions facials, o sigui, té una amígdala superactiva que dirigeix la vista.
Físicament és més gran que la d'un home, a nivell, l'òrgan en si, aquella part,
home,
és
ocupa podria,
més?
Fixa't, podria ocupar més, no te la sé respondre aquesta pregunta, però la intensitat d'encesa és més important, eh? Llavors, l'amígdala, la dreta i l'esquerra...
Perdoneu, però et diria que la resposta del Jordi de dir si és més gran o més petita,
sí,
i que tu hagis portat cap a la intensitat, ja diu també ja masculinitat i feminitat en aquest sentit,
sí,
eh?
Poder
ser. Pensar més en tamany o pensar més en potència.
En potència. De tota manera...
Has quedat al descobert, Jordi, eh?
De tota manera, fixeu-se, el Jordi anava molt bé, perquè el singular anterior, que intervé amb emocions complexes, molt elaborades, eh? És més gran, és més gran el de la noia, per exemple, en la nena adolescent, que en el noi, eh? Això en parlem al llibre també, quan parlem dels adolescents. Vull dir que sí, té a veure, o sigui, més potència, més estructura, i l'hipocamp, quan el tenim més gran, que és hipocamp, és En recordeu-vos-en, el primer llibre dèiem creador dinàmic. Per què? Perquè es cuida de la capacitat plàstica, de l'aprenentatge, de la memòria. Doncs l'hipocamp és més gran quan més capacitat té. Tornem a la intuïció, perquè si no se'ns acaba el programa.
Vinga, sí, que ens queda ja...
Llavors, la dona és més intuïtiva perquè és com té tentacles per observar moltes coses alhora. També es diu que l'home pot fer una sola cosa i no es pot dispersar. Una mica sí que és així, perquè nosaltres analitzem, tenim una capacitat d'anàlisi més. L'home és més globalitzador. Som tan així... Això, molts neurocientífics diuen que és un mite, però si nosaltres veiem, és evident que existeix.
I això és més per l'estructura cerebral o és més cultural?
Tot hi ajuda.
Per tant, si anem modificant la cultura, segurament modificarem també l'estructura cerebral, no?
Aquí, què hi ha? Hi ha tres homes i una dona parlant i som... quatre persones que no ens distingim pràcticament amb emocionalitat, encara que el Jordi parlés de volum i jo parlés d'intensitat. O sigui, aquí hi ha una gran sensibilitat i això es podria etiquetar 40 anys enrere, haguéssim dit és més típic de la dona que de l'home. A dia d'avui això ja
està superat. Han anat més enllà. Jordi.
Res, el meu petit gra de sorra. Des del coaching també volem fomentar, també som comunicadors, també som coeducadors. I una de les coses, quan jo em trobo en una sessió amb les persones que vull arribar, també com deia l'Esteve, un punt, és que cor i cap estan integrades en l'ésser humà, totes dues. Aquí no es fan distincions. Sí que és cert que com totes dues són fonts de coneixements, de vivències i d'aprenentatges, avui que hem parlat de l'educació emocional... Sí que faig un crit que normalment s'ha treballat molt la part dels coneixements, la cognitiva. S'han parlat de les dificultats d'atenció, de concentració, de motivació. Com aprendre aquest món emocional? I us dono un petit tast, per exemple. Com reconèixer la por, la tristesa, l'alegria i la ràbia? En un petit exercici. Escriviu en un paper, si fóssiu un so, què seria la por? Per exemple, un llamp. Si fos la tristesa, imagina't, un violí m'ha vingut a mi. Si fos l'alegria, un piular dels ocells. I si fos la ràbia...
És a dir, relacionar un so amb cada emoció.
L'exercici es fa amb si fossis un so, si fossis un dibuix animat i si fossis un record. El deixem una mica en l'aire perquè la gent ho pugui fer després tranquil·lament, però anem a associar coses per reconèixer.
I amb això ens ajuda aquesta educació de reconèixer les nostres...
I la particular.
I les nostres emocions. Doncs amb això, amb aquesta recomanació del Jordi, hem arribat al final del programa. Com construir plenitud emocional? Aquesta és la resposta.
Que bonic.
Del cap fins als peus, però passant pel cor. Però on tenim el cor? I no només el que batega constantment. Doncs ja podeu pujar els ulls direcció les celles, que el cor el teniu ben a prop, ben incorporat, ben profund. Però el que sí podem afirmar és que podem decidir. Decidir viure des del cor o decidir viure des del cap. Però sempre, sempre, l'emoció està implicada. Cada persona és un cor-cap exclusiu, però cal encaminar-se cap a una sana gestió emocional. Coordinar els nostres comportaments i sentiments és boníssim, però cuideu el que penseu. Així que reacciona el vostre cap i el vostre cor perquè els teniu molt més units del que penseu o sentiu.
Fantàstic, Jordi. Moltes gràcies.
Gràcies, Oriol.
Qui vulgui saber més, Viatge al teu cervell emocional, d'Ediciones B, de la doctora Rosa Casafont. Rosa, moltíssimes gràcies per haver estat un cop més al nostre programa. Esteve, igualment. Jordi Carretero, Jordi Casado. Fins al proper programa. Adéu-siau.
Ens veiem.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.